Bon dia. Comencem el setè programa de la temporada del Parlem de Salut. Parlem de Salut és un programa mensual en el que aprofitem per parlar de diferents temes relacionats amb la salut. Aquest programa el porten sanitaris, sanitàries i treballadors dels CAPs de Vilafant i Bàscara, que ens parlaran de temes molt diferents. Avui, concretament, parlarem de la lactància materna. Si en algun programa es generen dubtes, ens podeu traslladar les vostres preguntes amb un missatge de veu al telèfon 972 54 63 02 i nosaltres us els respondrem abans de començar el següent programa. Avui contem amb la infermera de pediatria del CAP de Vilafant, Lourdes Camós. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
I jo mateixa, Àngela Blanc, referent de benestar emocional comunitari de Bàscara i Vilafant. Comencem, doncs, pel començament. Lourdes, quina és la importància de la lactància materna?
Bé, en principi, perquè és el que hauria de ser normal en l'alimentació de les nostres criatures, no? La llet materna és l'alimentació pròpia i natural de l'espècie humana, tant pels lactants com pels infants petits, i conté tots els nutrients per cobrir les seves necessitats. Té molts beneficis, tant per la mare com pel nadó, i és molt important de dir que totes les dones poden alletar i que totes les llets són bones. Sí que a vegades hi ha característiques de la mare o del nadó que ho dificulten, però amb l'ajuda d'un professional que sigui entès amb lactància materna es pot tirar endavant. I, de fet, hi ha molts pocs casos de contraindicació real per alletar.
Lourdes, acabes de parlar de beneficis per la mare i per al nadó. Ens els pots especificar?
Sí, d'entrada, pel nadó, s'ha vist que els nens doncs, alimentats amb lactància materna tenen menys risc de tenir infeccions tipus gastrointestinals o respiratòries o titis. També tenen menys risc de tenir la síndrome de la mort sobtada del lactant. Llavors, aquests nens, com que regulen millor la ingesta, també tenen menys obesitat infantil quan són una mica més grans i també tenen menys dermatitis atòpica. Això pel que fa a les malalties. Però la lactància materna també afavoreix un adequat creixement maxil·lofacial, amb la qual cosa aquests nens doncs, tenen menys maloclusió dental quan són més grans. També afavoreix un vincle més estret entre la mare i el fill. I també s'ha vist doncs, que els nens alimentats amb lactància materna tenen un millor desenvolupament cognitiu. Això pel que fa al nadó. Però per la mare també té molts beneficis. Potser el més primerenc és que afavoreix la recuperació de l'úter just després del part. També facilita la pèrdua del pes que han guanyat durant l'embaràs. I també te protegeix doncs, de diverses malalties, principalment del càncer de mama, d'ovaris. I també s'ha vist doncs, que les mares o les dones que han alletat en algun moment de la seva vida tenen menys risc de patir anèmies, osteoporosis, infarts, diabetis o hipertensió arterial. Però a part de prevenir totes aquestes malalties, també per les mares és una qüestió de comoditat, perquè la llet sempre és a punt i no cal preparar-la ni cal cap envasat, no? A més, també hi ha, doncs, per la butxaca de les famílies, per l'economia familiar també hi ha beneficis, perquè no han de fer front al cost de la llet artificial comercial i dels estris que fan falta, i també necessites menys temps per preparar el menjar, amb la qual cosa doncs, també hi ha un estalvi amb temps, no? Però és que a nivell social també hi ha beneficis, perquè bueno, ja hem vist que aquests nens estaran menys malalts, amb la qual cosa els pares tampoc no tindran tants de dies d'absentisme laboral per cuidar aquestes criatures, i això també representa un estalvi de la societat. I finalment, doncs, com que es generen menys residus, també hi ha menys conseqüències medioambientals. O sigui, que imagineu-vos els beneficis de la lactància materna, no?
Sí, sí, moltíssims. Ens pots explicar, Lourdes, quines són les característiques de la llet materna que la fan tan beneficiosa?
Contràriament al que molta gent creu, la llet materna no és estèril, sinó que és molt rica en una flora microbiana que és la que protegeix el nadó de les infeccions. Llavors, la composició de la llet no sempre és igual, sinó que varia depenent de diversos factors. Un seria l'edat gestacional del nadó, és a dir, de quantes setmanes va néixer aquest nen. Un altre seria la fase de la lactància. Penseu que els primers 3 dies el que se segrega és una llet que se'n diu calostre, que és com més espessa. Llavors, a partir d'aquest tercer dia fins cap al 10 o 15 dies hi ha el que se'n diu una llet de transició. I finalment, a partir d'aquests 15 dies i ja durant tota la resta de la lactància, és el que s'anomena la llet madura. Llavors, totes aquestes llets tenen una mica de composició una mica diferent. També varia una mica la composició depenent del moment dintre de la presa, o sigui, la llet del final normalment sol ser una mica més greixosa. Però tenint en compte tots aquests factors, en general, podríem dir que la llet és en un 87% aigua. Després té també proteïnes. Dintre d'aquestes, les més importants serien les immunoglobulines, que són les que protegeixen el nadó de les infeccions. Després també té hidrats de carboni, el que és la lactosa, en aquest cas. També té minerals, com el ferro o el calci, i moltes vitamines, d'entre elles a destacar potser la A i la C. Però a part de tot això, la llet materna és molt rica en altres elements que la llet artificial comercial no pot imitar, i que això és el que la fa tan valuosa, no?
Déu-n'hi-do. Per altra banda, Lourdes, per la teva experiència i bàsicament també per les preguntes que et fan les mares a la consulta o les famílies a la consulta, hi ha algun consell o tècnica recomanada per la lactància?
El que es recomana ja és des de bon principi, des del moment del naixement, és que hi hagi un contacte pell amb pell. En principi de la mare, però hi ha situacions en què la mare doncs, no ho pot fer-ho, llavors és molt important que ho pugui fer la parella. Llavors, fem molt d'èmfasi en que la lactància materna sigui a demanda. A demanda vol dir que ens hem d'oblidar del rellotge, no és donar-li el pit al nen cada X hores, sinó que és cada vegada que tingui gana. I en aquest sentit és molt important doncs, entendre les senyals precoces de gana, com per exemple que es giren a buscar el pit o que es posen les mans a la boca, i no esperar a que estigui molt afamat i que plori molt, perquè llavors cal calmar-lo i normalment doncs, els hi costa més agafar-se, no, el pit. Llavors sí que és veritat que una lactància materna que sigui a demanda i que hi hagi una bona agafada, això ens assegura normalment una bona producció de llet. En general, el que es recomana és que hi hagi entre 8 i 10 preses al dia. Bueno, això varia una mica depenent de cada criatura. I el dia, vull dir, durant 24 hores. És molt important donar també a la nit, perquè és quan es produeix més la llet. I llavors la gent tendeix a dir, bueno, a la nit potser ens podem saltar alguna presa perquè descansem més, però és precisament el contrari. Hem de donar-los-hi doncs, més sovint a la nit. Llavors, una vegada la mare es posa a donar-li el pit a la criatura, és molt important la postura. La mare ha d'estar còmoda, no pot ser que agafi posicions allò perquè el nen estigui bé, jo m'hi poso de qualsevol manera, perquè si no llavors hi ha com contractures i no acaben d'estar del tot còmoda. I llavors ens hem de posar el nadó. No? Llavors hi ha moltes posicions per posar el nadó. Normalment estem més acostumats a veure que és la més típica, però n'hi ha moltíssimes. I no n'hi ha cap de millor que l'altre. Tot dependrà o de la comoditat de la mare o de les preferències del nen, o bé si hi ha problemes que ens determinin doncs, que hi ha una postura que va millor que l'altra. Però sí que és important que, que hi hagi una posició correcta i una bona agafada per tal d'evitar dolor en donar el pit o que hi hagin les clivelles, no? Perquè sí que cal insistir en el fet de que no hi ha d'haver dolor i que si n'hi ha s'ha d'acudir un professional doncs, entès amb lactància materna per valorar tant la posició del nadó que sigui correcta i que hi hagi una bona agafada, i per valorar com s'enganxa el pit, perquè a vegades hi ha altres particularitats, com que hi ha frenet o tortícolis, que ens poden fer una mica la guitza en la lactància.
I una altra pregunta que se sol sentir és quin és el temps recomanat per donar el pit als nadons?
Mira, l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, en aquest sentit és molt clara i recomana lactància materna exclusiva, és a dir, només la llet materna, fins als 6 mesos. I després recomana de mantenir-la juntament amb l'alimentació complementària fins com a mínim als 2 anys o fins que la mare i el nadó vulguin.
Anant acabant d'arrodonint el tema, qui et sembla si hi ha altres recomanacions per comentar?
Bueno, doncs que per donar el pit no cal cap preparació, sobretot ni abans del part, però tampoc abans de donar el pit en general. Només amb la higiene diària n'hi ha prou, no calen cremes, ni locions, ni altres preparacions. Però el que és molt important és que la mare faci una dieta equilibrada, no faci dietes ni per perdre pes ni per altres motius, i que prengui força aigua o força líquids. A més, també és important que tingui molta tranquil·litat i que pugui reposar, principalment quan són els primers temps, no?, de la lactància, fins que la lactància ja està instaurada. En aquest sentit, és molt important la baixa de les parelles que tenen per maternitat, perquè les parelles no poden donar el pit, però sí que es poden encarregar de tota la logística i que la mare doncs, es pugui dedicar a donar el pit només, no? Perquè penseu que les mares es poden sentir molt soles a vegades i és imprescindible per l'èxit de la lactància el recolzament no solament de la parella, sinó també de tota la família i de l'entorn.
És evident que sí, tot això que ens dius. Dels mites que trobem a l'entorn de la lactància materna, quins destacaries?
Home, potser el que se sent més és que bueno, la lactància materna ha de fer mal. I això és molt important de dir a les mares que no ha de fer mal, i si n'hi ha, doncs, i si en fa, hem de veure per què passa i solucionar-ho. Una altra cosa que se sent bastant és que la llet de la mare no és suficient per alimentar un nadó, i això hi ha molta evidència doncs, que ens demostra que sí que n'hi ha suficient, com a mínim fins als 6 mesos, que és quan es comença l'alimentació complementària, no? Però que fins a llavors n'hi ha d'haver suficient. I una de les coses que preocupen bastant a les mares és que no és compatible amb treballar. I llavors això, doncs, bueno, si s'ha previst en temps quan la mare ha de tornar a la feina, es pot adaptar. En el cas que siguin nens més grans, que tinguin 6 mesos o més, que ja han començat l'alimentació complementària, doncs se li pot donar aquesta alimentació quan la mare sigui fora de casa. Quan és un nadó petit que encara no ha començat, doncs es pot valorar de que la mare s'extregui la llet i que després doncs, la persona que es quedi a la cura del nadó li dongui quan la mare sigui fora. Vull dir que hi ha moltes opcions i es poden fer moltes coses.
Doncs molt bé, Lourdes, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per les teves explicacions. I ja per acomiadar-nos de tots vostès, els deixem el número de telèfon de contacte, que és el 972-54-63-02, per si ens volen deixar algun missatge, pregunta o suggeriment pel proper programa. Lourdes, em fas una senyal que sembla que t'ha quedat alguna cosa per dir. Endavant.
Jo el que voldria acabar dient és que penseu que en principi totes les dones poden alletar, i que davant de qualsevol dubte que tingueu quan us esteu trobant amb la lactància o problema, que demaneu ajuda als professionals perquè estem per vetllar que tant les mares com pels nadons pugueu gaudir d'aquesta experiència. Moltes gràcies.
Doncs molt bé, perfecte, Lourdes, moltes gràcies, molt bon dia i gràcies per la seva atenció.